9:21, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Jordi Piella, Josep Maria Balcells i Carles Cabanes. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Estàvem parlant d'hàbits sobre esmorzar, del fet de venir a la ràdio quan hi ha mercadet, totes aquestes petites històries abans de venir a la tertúlia. La veritat és que dona bastanta vida al mercadet que hi ha al centre de la ciutat.
El dijous és maco veure la plaça Monestir amb aquest bullici de plantar la botigueta i la gent que comença a donar ullada. És maco l'activitat aquesta i a la fresca del matí.
I déu-n'hi-do la gent que s'hi concentra, eh?
Sí, i la gent que hi va comprar. Sí,
sí, el que passa que potser no és, no hi ha massa cosa...
És oferta de qualitat o és cosa...
No, jo penso que és bastant baratillo, eh? Sí. Però a mi, quan vaig a algun altre país que no és el teu, a mi m'agrada anar a veure els mercats, perquè penso que és el lloc on veus molt la vida de la població. En canvi, aquí jo no soc massa aficionat. No sé si perquè ja ho has vist sempre, que no hi tinc massa tirada, però alguna vegada també m'hi passejo, sí.
És bonic veure, sí.
I els mercats, com el mercat de Pere Sant i el mercat de Torreblanca, hi van sovint a comprar?
Jo cada setmana.
Sí?
A Torreblanca. Sí, sí. I que costa de vegades, segons a quin moment hi vas, de trobar aparcament per allà, eh? Vull dir que és una de les coses que hi ha un interrogant de dir un mercat que no s'hagi posat un aparcament soterrat per poder, doncs, omplir, carregar, marxar i tal. Això hi ha problema, però és maco, sí.
Jo no, a casa no hi hem tingut, bueno, parlo de molts anys enrere. La línia, l'estat carrer Santa Maria, la línia dels quatre cantons, feia que una mica de barrera, no? I com que allà al costat teníem de tot, no, la meva mare no hi anava mai al mercat. I ara jo continuo, alguna vegada hi vaig, però...
Són hàbits, això, eh?
Sí,
són hàbits, i sí. Vas al mercat, que hi ha moltes ofertes i moltes botigues, i acabes, doncs, amb aquella, i sempre allà i arribes, pum, 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 les quatre... botiguetes d'hàbits de compra, i sempre trobes la mateixa gent, et trobes amb... Bueno, si fa un tipus de relacions...
No, és així, sí.
On van molts santcugatencs a comprar els dissabtes al matí és al mercat de Rubí.
Sí.
Perquè els preus són molt més barats que Sant Cugat,
sí?
I això, vaja, diverses persones m'han certificat de trobar-se molts veïns a Sant Cugat. A més, hi ha pàrquing al mercat de Rubí.
Els meus fills van a Rubí perquè troben que Torreblanca és massa car,
i és molt més barat que Sant Cugat.
Sí.
Però això no sé si és una llegenda urbana. Podria o ser. Realment és veritat, però això ja fa molts anys que ho havia sentit, i quan dic molts et dic...
Et puc certificar que és veritat, sí. Perquè dic, els meus fills van començar imitant-nos a nosaltres els pares a Torreblanca, i han canviat cap a Rubí.
Jo t'estic parlant de més de 20 anys, i al marge d'això hi havia qui deia que sí, que era més barat, però que la qualitat no era la mateixa.
Això és el que
és. Llavors aquí entrem amb una miqueta amb aquell punt que és molt difícil.
És difícil també de comparar, sí.
Ara que el mercat Torreblanca diuen que és car, això també, també ho he sentit.
Tenim fama de car, sí.
Escolti'm, voldria parlar de les protestes ahir dels estudiants, voldria conèixer la seva opinió sobre les mobilitzacions en contra de les retallades a la universitat pública. Hi van veure manifestacions a Barcelona, entre 60.000 i 25.000 manifestants segons les fonts, i una minoria violenta va distorsionar la vaga contra les retallades en diversos incidents. Va haver-hi 12 detinguts, 12 ferits, 7 dels quals eren Mossos d'Esquadra. Quina opinió els mereixen les protestes d'ahir? I també les d'avui, perquè hi ha hagut també una tallada a la P7, ja s'ha reobert, i per ara els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no s'aturen a l'estació de l'Autònoma per evitar problemes com els que va haver-hi ahir. Quina opinió els mereixen aquests fets? Qui comença, Jordi?
Saps que soc bastant en contra de les manifestacions d'aquest tipus. La primera qüestió que em sorprèn és que veig manifestacions al carrer, però no veig de les persones que tindria que veure, que són els parats. Veig precisament gent que està estudiant i té la sort d'estudiar, altres no la tenen, els parats és algú tampoc, i aquests en principi es manifesten els que tenen empleo fixe, com són funcionaris, per les retallades, però els parats realment, que són els que més necessitats d'aquest tema, els veig poc manifestat. Quant a la segona part, jo particularment soc contrari a les manifestacions que coartin la llibertat dels demés. Per exemple, si estic en contra, evidentment, que es talli l'autopista, que perjudica a altra gent que va a treballar o va a fer el que ell creu convenient amb la seva llibertat i no la pot exercitar per culpa d'unes manifestacions. I el tercer punt que voldria mencionar és que s'hauria de regular d'alguna manera més el dret de vaga i de manifestació, incideixo en transports municipals de Barcelona. Nosaltres, el fet de que hi hagi un Mobile World Congress aquí a Barcelona, que porta totes les empreses del sector i que realment està portant una economia importantíssima, pues s'amenaci en fer unes vagues abans d'aquest congrés tan important per Barcelona especialment, o per Catalunya inclús, i s'amenaci al final se li tingui que donar en base a coacció i amenaça de fer vaga les reivindicacions que creuen convenient, perquè si no armem una imatge fatal al resto del país per culpa d'aquestes coses. O sigui que, en principi, encara que sigui retrógrado o arcaico o franquista o com em voleu dir, però estic molt en contra d'aquestes, d'això, i estic a favor, evidentment, de l'actuació policial per acabar amb aquestes abusos d'autoritat que es realitzen tapant, per exemple, clar, això que avui no pugui parar el tren a Bellaterra, perquè si no els nens es posen a davant i llavors queden tots els trens parats i tots els que anem de Barcelona aquí i tal no hi podrem anar, doncs em sembla autènticament una coacció de llibertat als demés.
Més opinions. Carles, Josep Maria.
Josep Maria. Jo quedo pel final i així...
He dit que podeu dir el que vulguis.
No, jo respecto molt les posicions de cadascú. El que... dius, home, no hi ha parats, és a dir, aquests dies no és l'única manifestació al carrer, hi ha moltes protestes, hi ha moltes manifestacions. Es manifesten els que han perdut la feina, es manifesten els que tenen por de perdre-la, i amb els estudiants es manifesten els que veuen perillar la capacitat d'entrar en el mercat de treball. Per tant, és un símptoma d'una situació, i jo penso que aquesta és la lectura que hem de saber fer, de dir què passa aquí, que una generació que està cridada a fer el relleu a la nostra generació, que està cridada a tenir unes responsabilitats en l'immediat de la nostra societat, es troben impotents i el recurs que tenen per fer-se sentir és anar al carrer. Dir, si no som capaços de fer una lectura de aquí hi ha un problema, tenim un problema, els que tenim alguna responsabilitat, la nostra generació i els que tenen el govern, vol dir, doncs, que no acabarem de resoldre els problemes. Són molts milers d'estudiants els que van sortir. Això no se surt només per anar de festa. Hi ha, és a dir, es poden accedir, hi ha uns grups que sempre n'aprofiten. Jo inclús he quedat parat, la veritat és que només hi haguessin hagut 12 detinguts, vull dir, després d'alguns elements de violència. Això ho podem condemnar, però no ens podem quedar amb l'anècdota, sinó que hem de poder fer aquesta lectura més global de que hi ha una generació que considera que l'ascensor social ha quedat aturat i que aquí, doncs, no, ells ni poden pujar-hi, n'hi ha que els fan baixar i aquests, doncs, tenen por de que no s'obren les portes. Hi ha un problema, i per tant doncs hem de poder reflexionar, de dir als estudiants, la universitat, la preparació acadèmica és una de les prioritats que hauríem de tenir si volem preparar la societat del demà a casa nostra. És a dir, de la mateixa manera que jo estic molt content, doncs, que el congrés del mòbil sigui un símptoma, doncs, de reactivació econòmica i tal, em preocupa que això, que els nostres fills es trobin abocats a una frustració abans d'arrencar la seva trajectòria professional.
Carles.
A veure, ja no sé per on començar, però... A veure, jo em vaig manifestar ja un altre dia que no em sembla que una manifestació hagi de perjudicar altres que no hi estan involucrats, com deia
el Jordi.
El Jordi. Però a veure, aquí hi ha un problema, és evident, però jo penso que la responsabilitat ha de ser per totes les bandes. Jo no sé si la millor manera és sortir al carrer i trencar coses, perquè avui sentia, hi ha una portada del periòdico que hi ha un xicot amb un pedrot enorme que no sé si trenca un vidre d'un banc, no sé, aquest xicot no sé on te la devia portar, aquesta...
És un de 50.000.
No.
No agafem...
No, però jo, no, dic, el fet que devien anar molt preparat a portar, perquè per allà al carrer no la devia agafar, aquesta pedra, no? Però penso que els manifestants també han de tenir la seva part de responsabilitat. El desordre, trencar coses, per què hem de trencar coses si són nostres també? Si fem dies de vaga, ells també perden les hores de classe. Que hi ha un problema, evidentment, n'hi ha molts de problemes. Però jo no sé si és que tothom que tenim un problema hem de sortir al carrer a fer nosa amb unes altres coses, no sé, jo tinc, a mi em comporta com a mínim un dubte això. Jo aquests dies he sentit a gent qualificada parlar de que la universitat s'hauria de fer un reajustament molt general, que dels professors en sobren. Clar, llavors hi ha un moment que dius, bueno, qui és realment que té la raó? I t'estic parlant de que ho parlava el Cardús, el Culla i l'Eulàlia Vintró.
L'Eulàlia Vintró no hi estava d'acord amb això, eh? Jo també vaig sentir aquesta comentari.
No, i deien que, bueno, que la universitat s'ha de reestructurar, que hi ha moltes inèrcies d'anys fetes. Clar, i llavors hi ha un moment en què el cap et balla, dius, bueno, realment, sí, sí. On t'està el fons de la veritat, no?
Home, reconec que tots sabem, o sigui, el tema del problema està clar, tots sabem que tenim un problema al país, ho sabem clar, ho tenim clar, és a dir, no podem dir, home, perquè tenim un problema ens manifestarem tots, no? Hauríem de sortir tots al carrer manifestants, a tothom sabem el problema,
ja vindrà,
no
ja.
Sabem la solució. Això està clar, que no tenim la solució, no la coneixem, els que la coneixem sabem que igual és impossible d'aplicar, i menys amb les mides, diguem, europees, Sarkozy i Merkel, amb altres potser sí que ens en sortiríem, però aquests, amb aquestes línies no sortirem fàcilment d'aquí. Bueno, tenim un problema i aquesta no sé si és la solució. Jo, quan he fet menció de les manifestacions, no he tocat els violentos aquests que les destrossen, perquè això ja penso que és demagògia i a més és una minoria que no és la crítica que jo realitzo. Ara bé, si tant... També has tocat tu el tema de la reforma de la universitat. Bueno, estic totalment d'acord. Aquesta universitat està plena de professors, la majoria sense experiència, pràctica, amb molts coneixements sobre el llibre, però molt pocs, o coneixements teòrics, que d'economistes en teoria n'hi ha molts, però de pràctiques poc. Jo trec una llança i em trec el sombrero front al nou professor que ha fitxat la Universitat Valenciana, que és el senyor Roig, president de Mercabarna, de Mercadona, que dona una assignatura completa. Crec que aquests són els professors, que a més segur que ho deu fer gratis, que és un altre, i aquests són els professors que necessita la facultat perquè la gent surti d'allà amb coneixements de veritat dels temes. No pot ser que un surti de la facultat de dret i tingui que anar a un pràcticum per força, perquè si no sabrà ni escriure una demanda, per molt dret que sàpiga i hagi tret matrícules en tot, però és que no li han explicat durant la carrera què és el pràctic d'escriure una demanda i com l'encapçala, per exemple, no? I referent a això, diria que bueno, esclar, tota la joventut actual, l'última promoció que es van donar a les Orles l'altre dia d'enginyers, puertos, canales, caminos i tots aquests, tota la promoció ha sortit col·locada, però absolutament tota a l'estranger. Aquesta és la nova filosofia i el que hi ha. És el que hi ha. I ens hem d'adaptar a això. Els nostres fills, si volen fer alguna cosa o treballar de veritat, hauran d'anar a l'estranger.
Caram, quin escenari, eh?
Sí, això és una...
És una realitat, és que no en podem anar. Tenim problemes, sabem que és el problema i de moment és el que hi ha, eh? Vull dir,
això està emparentat, diguem-ne, allà on anava a dir on posem els ous, on posem els quartos, no? És a dir, en quins sectors dinàmics de l'economia. És a dir, si continuem doncs només amb la construcció, evidentment no necessitem grans enginyers ni grans investigadors, però... És a dir, la universitat necessita reformes, segur.
No sols la universitat.
Sobre professors, segurament, però jo recordo ara que traies aquesta tertúlia de ràdio que vaig escoltar també. L'Eulàlia Vintró és professora catedràtica de grec.
Evidentment no està dient està en contra de que...
No, però retraient, no sé per té molts pocs alumnes, és a dir, semítiques, grecs, però no hi ha d'haver a la universitat unes facultats també d'aquestes disciplines minoritàries que formen part d'aquest patrimoni cultural de tots? Home, doncs no, pot ser l'anècdota, diguem-ne, avui doncs no col·locarem experts en semítiques doncs en la dinàmica econòmica actual, però no podem treure, ara sí que segurament es pot redistribuir les facultats, dir, s'ha tendit, només un moment, s'ha tendit doncs a posar universitats a cada cantonada, i de la mateixa manera doncs que s'apleguen, anava a dir ara, els CAPs, o s'apleguen doncs ENS doncs que de serveis, potser les universitats no cal que n'hi hagi una a cada comarca per fer medicina o per fer una altra cosa, i podrien doncs aplegar-se. Els estudiants doncs tradicionalment s'han hagut de desplaçar i viure mentre estudiaven en un lloc perquè doncs la universitat només era allà. Sí, sí. És a dir, hi ha coses d'aquestes que s'han de racionalitzar, jo penso. Però jo crec que els estudiants no surten al carrer per demanar més universitats doncs al territori, sinó demanen més ajut al professorat, a la recerca, al cost doncs que tenen aquests estudis amb la universitat pública per ajudar a formar doncs els futurs dirigents del país.
Sí, però si recordes aquesta tertúlia, no recordo quin dels tres, que comentava un professor, estic molt content quan només tinc dos alumnes. Clar, a veure, sents això i dius, bueno, esclar, aquest està content quan en té dos, i quan en té un encara estarà més content, i si no en té cap, doncs podrà continuar cobrant i no cal que vagi a treballar perquè no té a qui ensenyar, no? No sé, ahir també sentia, no sé, és que aquests dies he sentit com coses, no sé, com molt rares, no? Un representant de professors, sembla que deia sobre els 40 anys, una miqueta això, que veien perillar el seu futur, però que tot el problema també el basaven en la qüestió econòmica. Jo no sé si tot el problema de l'ensenyament es basa en que tu tinguis 1.000 euros o en tinguis 2.000 per ensenyar, perquè les matemàtiques tant es deuen ensenyar, o sigui, 2 i 2 són 4 sempre, perquè doncs estic fent molt simple això, molt senzill, però centrar, tal com deia aquest, centrar tot el problema de l'ensenyament amb la falta de pressupost, em sembla que tampoc deu ser tan simple com això.
Les universitats han de tenir laboratoris, han de tenir tallers, han de tenir biblioteques, vale, han de tenir moltes eines que ajuden.
Que també hi deu el problema del professorat, també, per poder... a veure, dir una cosa molt... Tu amb el pressupost que tens per organitzar-te a casa teva t'has d'organitzar. Clar, si en tinguessis el doble t'organitzaries més bé, però vull dir, a veure, si hi ha uns diners i en aquests moments que estem amb que tothom se li... o una gran majoria, i una gran majoria que es queden els diners i no els tornen, doncs...
Sí, però la gent es pot preguntar, i per què posem els quartos doncs impulsant la Fórmula 1, per exemple, i no ja, la dediquem a la universitat? És a dir, això és qüestió de prioritats, també. És a dir, quan hi ha uns diners escassos, has de saber on els poses els que tens. És a dir, i no totes les activitats tenen la dimensió i la projecció i la capacitat de generar doncs un canvi en la productivitat i en la reactivació. I bueno, la universitat, jo penso que l'hauríem de mimar, senzillament.
No, evidentment, però també penso que hi ha aquesta part dels responsables de dins, doncs que també han d'aprendre a fer una miqueta de jocs de mans, no?
Ja.
No, i adaptar consciència, és a dir, aviam, pel problema del país tenim un problema molt gran, entre altres coses, com abans més o menys insinuava, és que on posem els calés no tenim una estructura clara del que volem del país. Ho tenim claríssim, això. No sabem si hem de ser un país industrial, tornar a ser un país industrial, que ara amb els nivells de salaris nous possiblement ja seríem més competitius perquè tenim més imaginació i més capacitat, o realment continuarem amb una qüestió de serveis, una cosa turística, o exactament...
Sí, sí,
no
Eurovegas.
Eurovegas. Sí, sí, sí. Bueno, Eurovegas m'he quedat sorprès, que diu que anuncia 200.000 llocs de treball. Vull dir, esclar, igual que els mateixos de la Generalitat. Bueno, ell allà a l'Atincitín té 300.000.
Potser seran horaris d'una hora o...
Bueno, no ho sé.
Clar, llavors necessitaran molta gent.
Bueno, no ho sé. Jo, la veritat és que no ho sé. Això simplement ho he llegit als diaris. No estic enterat. Però... vull dir que tampoc sabem, com a estructura de país, ni Catalunya ni l'Estat central té un disseny de lo que realment un model econòmic de dir nosaltres anem per aquesta via.
Sectors hem de potenciar,
perquè això, per exemple, Portugal ho té claríssim, hi ha altres països molt clar, i altres poden triar 6 o 7 camins, nosaltres només en podrem triar un o dos perquè tenim poc, un pressupost limitadet i d'aigual. L'altra qüestió sobre les universitats, jo diria que els rectors de les universitats i tota l'estructura universitària hauria de ser més conscient de la crisi que hi ha i d'aigual. Us explicaré un detall, vull dir, això no crec que li faci mal a un amic meu, però bueno. Jo soc un apassionat de la música des de fa molts anys i tal, i he estat convidat, vull dir, reconec, i es continua fent, a la Facultat d'Arquitectura es fa un seminari
aquí?
De Barcelona, sí, a Barcelona, a la Politécnica, no sé si és Politécnica allà, no? Bueno, a Barcelona es fa un seminari sobre portades dels discos dels anys 70 i 80.
Pels arquitectes.
Sí, i té un pressupost, i té un pressupost important. És a dir, entens?
Per escollir el fil musical dels edificis.
Sí, no? Perquè a mi, per exemple, una vegada que vaig anar, doncs vaig dir, bueno, jo transportaré, no, no, ja t'ho venim a buscar, tal, bueno, hi havia un pressupost importantet, no sé si molt important, perquè tampoc eren grans sessions ni grans coses, però
hi havia
la Bíblia, no. No vas portar uns portades de discos, perquè realment era sobre portades de discos. Però
no era sobre música, era, no, era de disseny, de discos, de disseny de portada.
No, també es va fer el de música, també, els diferents estils dels anys 60, bueno, jo comprenc que els arquitectes tinguin molta inquietud, no? Vull dir, que, per aquestes coses, però vull dir, bueno, al final, amb el parany de la cultura, pues han tirat calés per coses d'aquest tipus, vull dir, entens? El qual jo els arquitectes els auguro un atur espectacular, vull dir,
els edificis amb fil musical ja directes, no?
Sí, no, però o dissenyant portades, bueno, el millor és que es volen la nova visió de l'arquitecte sigui dissenyar les portades dels edificis, no sé, ja veurem.
Però com capgirem aquest mercat laboral per obtenir feines de valor afegit que permetin que aquesta gent que estudiï aquí no hagi d'anar
al revés del que fem ara. O sigui, una mica al revés del que fem ara. Ara estem... Bueno, és cert que tenim un dèficit estructural de l'Estat que s'ha passat, és cert que tenim un problema bancari que aquest ja és més difícil encara que de solventar, perquè són els bancs en aquests moments tenen crisis, però tenen gestors que no saben gestionar amb crisis, és a dir, que el qual encara es complica més la sortida, i per un altre costat, tot el mercat financer mundial no vol que els bancs petin, perquè crearia desestabilització, aquí estan en una posició d'aquelles difícils. Jo crec que ara, amb la situació en què estem, caldria una revisió profunda de desxifrar quin és el camí que volem, si ha de ser industrial, si ha de ser de productes d'alta qualitat, en fi, nosaltres estem... Jo crec que estem predisposats o estem adaptats a que hi hagi dos sectors importants, turisme i un altre. Aquest segon és el que no sabem.
I un
cop aquí, llavors arrencar per aquestes vies, perquè si no això va desviadíssim i clar...
Jo tornava a insistir que, aprofitant amb les notícies que ha generat el Congrés del Mòbil, el fet de que Barcelona es converteixi en la capital durant 5 anys, el fet de que es creï el hub, el 22 arroba, per atreure recerca, investigació d'empreses, d'aplicació del mòbil a la indústria i el transport, i jo penso que és una aposta del sector, de la ubicació a Barcelona, de ser Barcelona un referent mundial internacional d'una de les noves tecnologies més potents de futur. Aquí, jo, aquesta és la línia, penso que s'hauria de reforçar. Segurament no pot ser l'única, però sí que a l'hora de dir on posem això que dèiem, no? On posem els ous, en quin cistell, home, fem l'esforç de concentrar en aquesta atracció de nova tecnologia de coneixement i que tregui realment...
Això seria important, per exemple, però si realment estiguéssim convençuts que aquest és el nostre mercat, perquè immediatament, en vez d'anar a veure els de Qatar, aviam si salvem Espanyol, que no hi ha Déu que ho salvi, i coses d'aquestes, hem d'anar a veure els Apple i convèncer-los que els donarem una oficina de no sé quants milions de metres quadrats davant al mar i podran pensar amb les noves tecnologies mirant al mar i que facin una central, ja no diem mundial sinó europea almenys, aquí, i ens anem a l'altra i el mateix, i anem donant moure tota aquesta maquinària, perquè si no,
sí.
Al final clar, ens quedem que aquell senyor que ha triat que aquí estarà el hub, doncs estupendo, i bueno, la llibertat, això, aquestes coses que diem el mercat, que és, no, el mercat l'hem d'orientar.
S'ha d'orientar, sí.
Ah, sí, si nosaltres a Apple el no anem i els convidem, no vindran mai aquí, perquè hem d'anar nosaltres a Espanya. Vull dir, però si els ensenyem que es menja bé, que es veu el mar des de les seves oficines, doncs potser s'ho pensaran.
Ahir sentia també referència a les universitats, que les úniques universitats espanyoles que surten en el rànquing de qualitat estan al 170 i pico.
I ha baixat, i ha baixat darrerament.
Clar, però dius, ara, és que véssim dos o tres anys enrere estessin al 150, això tampoc s'arriba aquí ara amb aquests dos o tres anys de crisi. Vull dir que alguna cosa deu haver-hi, ja, que es deu arrossegar d'algun temps, no?
Que potser s'ha de revisar, i jo això no ho tinc gens clar, ni ell personal i tal, però de dir que hi ha hagut la tendència darrerament d'aquí, tothom ha d'arribar a la universitat, i l'esforç de que els nanos doncs van a primària, secundària, a l'institut i tal, i després universitat, aquesta és
sí,
la línia.
Que...
Potser hi ha d'haver un desviament i no es menysprea el que diu jo no necessito anar a la universitat, vull dedicar-me professionalment a un altre sector que no necessita aquests estudis superiors, i la universitat, que abans era molt selectiva, no cal que ho sigui tant, però tampoc potser la universalització de l'anar a la universitat potser es pot replantejar. I això es fa no posant això, barreres,
això
sinó incentivant altres branques de dedicació, de professionalització i de capacitació professional.
Això penso que també hi ha una tendència bastant generalitzada, de quan arribes a un punt, ja estic aquí, ja he arribat, no? I llavors abaixes la guàrdia. És igual, no em centro en la universitat, en empreses, en carreres personals, no? He arribat a un punt, estic ben col·locadet, ja tinc el meu despatxet i ja tinc la decoració ben feta, i ja està, sembla que ja és la finalitat, no? I esclar, si t'adorms, pot ser que un altre et passi al davant.
Sobre el que comentava el Josep Maria, la formació professional durant molts anys semblava que fos una opció per gent poc espavilada com una opció de segona, i en molts països com per exemple Alemanya la gran majoria d'estudiants acaben una formació professional seriosa, i la universitat doncs és per una minoria, i ningú és ni millor ni pitjor pel fet de decidir un camí laboral.
Per l'experiència, que no ho ha fet cap dels meus fills, però a tots els meus fills sempre els deia el mateix: vosaltres, aigua, gas i electricitat amb carnet. Això és la futur de real del país, és aigua, gas i electricitat amb carnet. Però esclar, ningú
però fa la nostra generació igual. Una mica, vaja, potser jo sóc més gran, és dir, les ganes d'aquests fills vagin a la universitat i tenen...
sí, eres molt alta,
dius,
molt alta.
Perquè semblava que això també era garantia un estatus social, sí. Garantia uns sous, unes salarials, una responsabilitat
també...
i tal, i això potser s'ha de revisar i dignificar les altres branques, doncs, no universitàries, de professionalització de la gent. I
aquella cosa de com que jo no he pogut fer, que ho faci el meu fill.
Sí, això és una frase estàndard de la nostra generació. Ara, jo m'ha fet gràcia la teva explicació, que abans, quan dius, arribo al seient, tinc decorat el d'allò i potser passarà algú per davant. Això si ho passem a l'empresa privada és vàlid, però quan ho pensem a dintre de l'administració, que aquell ja té el lloc garantit de per via, ja és el súmum, llavors sí que és exactament
sí,
així,
sí.
Que
aquest és un altre sector
que s'hauria d'arreglar,
que ningú s'atreveix a
votar, no, perquè és políticament incorrecte. Jo sóc dels pocs que va dient por ahí que s'ha de fer una nova llei de funcionariat, que no pot ser que estiguin tota la vida ocupant aquell lloc, perquè hi ha gent molt vàlida dintre l'administració, però n'hi ha altres que no ho són, i l'alcalde de turno, el president de la Generalitat de turno i el de govern de turno, el ministre, té que tenir la capacitat, perquè aquells cinc que no foten brot i que no hi ha manera de que realment s'adaptin a les circumstàncies laborals normals, es pugui despedir.
L'hem degradat una mica de vegades a la imatge del funcionari.
No, n'hi ha de molt
bons. Jo penso
bons,
que són importants, necessaris i tal, però és veritat, la flexibilitat en aquest terreny hauria d'entrar com en qualsevol altre sector.
És que, no, que, ojo, que jo he estat a l'administració aquí a Sant Cugat, per exemple, reconec que hi ha gent molt bona, però molt bona. En canvi n'hi ha d'altres, doncs, evidentment no.
Això està clar, però jo penso a vegades, no sé, jo com que he tingut molts anys tractant amb el públic, un també ha de pensar una miqueta l'imatge que dono. Jo una vegada amb un despatx, bueno, un departament de l'Ajuntament d'aquí Sant Cugat, hi havia quatre persones treballant, els 12 del migdia van plegar tres perquè s'anaven a esmorzar. Va quedar un. Jo vaig pensar, el 75% del personal se n'ha anat.
segur que el conveni els ho permetia.
Seguríssim, seguríssim. Sí, però, esclar,
a mi,
estic convençut.
A mi la imatge que em va donar allò, no sé, va ser molt, molt, molt negativa, no? Perquè han de marxar tres persones de cop. No sé si no poden marxar d'una amb una...
Bueno, i si vas aquí...
A veure, això és un petit, un petit detall que potser no té més importància que el visual de que estaven allà, no?
Però als ajuntaments però... el tracte és més normal, però ojo, quan vas a Seguretat Social o alguna cosa així, això ja és el súmum del súmum. Estàs, vamos, sembles el... d'on diria, hosti, vull dir, és tonto, vull dir, no, en fi, és molt dramàtic.
Escolti, en un aspecte d'economia i també d'actualitat, Rajoy va insinuar ahir que potser no poden garantir complir l'objectiu de dèficit que els ha marcat la Comissió Europea. Veuen possibilitats de renegociar aquest límit i sobretot si consideren que seria una mesura encertada perquè complir aquest dèficit podria portar encara més a aturar l'economia i a frenar-la.
No podem, no, si anem al revés, i si sobre encara ho fem més dur, vull dir, això no hi ha qui ho compleixi. I evidentment que no els hi quedarà més remei que acceptar-ho.
Aquí hi ha una contradicció, és dir, que es troba des de Brussel·les. Es diu, no en volem parlar fins que no veiem els comptes i els pressupostos, i el govern diu, ep, que, bueno, això no ho diu, com que hi ha eleccions a Andalusia, doncs m'espero i no vull ensenyar totes les cartes perquè això em pot donar resultats negatius. I anem retrasant el problema i la negociació s'insinua però no acaba d'estar, doncs, negre sobre blanc. Jo penso que és veritat que aquest dèficit o aquest objectiu és de difícil compliment i que hi haurà una flexibilitat, segur, però cadascú ha de fer la feina la que li toca i quan li toca. I en aquests moments jo penso que està fallant el govern de Rajoy, que no ha volgut fer els deures per problemes, interessos electorals, i això perjudica el país.
Sí, això estic d'acord amb tu, realment estem aplaçant totes les bateria autèntica de mides i tal, igual, la reforma laboral perquè no quedava més remei, però tot i així es queda pendent regular-la, que també és un tema, i estem esperant a les eleccions d'Andalusia.
És que tenint en compte la nova xifra, el tant per cent de dèficit, es parla d'una retallada de 28.000 milions d'euros més per arribar al 4,4% que s'havia marcat. Déu-n'hi-do, 28.000 milions d'euros més.
Sí, ja no som... estan sent, encara podria fer alguna cosa.
No, sé, no sé què és això. Ja. No sé què és
que això. En aquesta habitació.
Però avui o ahir, no sé, ho vaig llegir, que la senyora Soraya va dir que havien de complir els compromisos amb les comunitats, amb els estatuts, i que pagarien a Extremadura, però que a Catalunya no sabien si arribarien.
Bueno, els deutes diuen que fins que hi hagi reactivació econòmica no es pagaran. Vull dir,
sí, però sembla que per uns n'hi ha i pels altres no.
Bueno, i el que també hem de reconèixer, que a veure, doncs, també la Generalitat va fer les seves previsions, que va dir, doncs, jo no arribaré a l'1,3, però arribaré al 2,6, i ha acabat amb un 3,7. És a dir, amb totes les xifres i amb totes les dades que tenia sobre la taula. I no val l'excusa del senyor Homs, que deia, doncs, que si ens haguessin pagat això no ho tindríem. Quan va fer els números el senyor Mascollell va advertir d'una manera expressa que no comptava amb el capital que li devia l'Estat, perquè no hi podia comptar, perquè segurament no els tindria a l'hora de fer les previsions. I resulta que hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé.
No, jo no deia en aquest sentit.
No sé si és incompetència o impotència, no sé.
Feia un parèntesis, no?, d'això que poden pagar amb uns, però amb els altres no. Evidentment, jo penso que aquí hi ha una certa por en retallar coses que s'haurien de retallar.
Sí, és cert.
No sé per on, no sé on es
pot retallar. No, hi ha por a retallar certes coses, ja està, vull dir, que són elementals i que
són superflues, vull dir que es pot, si ens hem d'apretar a tots, doncs ens apretem.
Mira, superflues, tu, aquest mes ens han apujat a tots, doncs l'IRPF aquest mes, els funcionaris, la meva dona és mestra, li han baixat el 3%, l'any passat ja li van baixar també el 3%, vull dir que les retallades de vegades es fan les fàcils, és a dir, tots els funcionaris un 3%, acabes recollint molts diners, és a dir, potser hi ha altres capítols que s'haurien de revisar.
És el que estem més o menys orientats.
Sí, coses...
televisió,
que penso coses bastant burocràtiques,
sí.
També
moltes entitats i tot, n'hi ha la tira, doncs, sí. Que dius que van escoltar
entitats i fundacions rares i n'hi ha un fotimer, netegem-ho tot d'una vegada, sí.
I tenim sobre la taula la negociació pel pacte fiscal. Ahir, per exemple, vam saber que el PSC aposta per una administració tributària presidida per la Generalitat, que tindria l'última paraula i, per tant, la clau de la gestió, i proposa disminuir l'aportació de diners al fons comú en un període de 6 anys fins al 2018. Veuen alguna mena d'esperança d'acord amb l'Estat per millorar l'estat financer de la Generalitat?
Jo tindria prou que hi hagués un projecte d'acord entre Convergència i el PSC. Per
no,
fer
i el
comú.
PP, si pot ser, perquè si ja tindríem algú gran. És dir, el PSC ara, ahir... ara surt aquí dient coses, conyo, haver-ho dit abans, vull dir que estava esmenant, vull dir, no, l'estat central, que ara, com que sap que el PP li dirà que no, doncs ells ja han quedat bé, i ja està.
Va sortir.
I aquí tot mono, tot mono, tot agradable, i ja estira endavant.
No, jo vaig... Vaig ser-hi, hi havia el senyor Enric Millo a la conferència del senyor Pere Navarro, però vull dir, com a mínim es va posar sobre la taula una proposta que penso que és acceptable pel govern de la Generalitat per negociar-ho i fer aquest front comú, i això és fonamental i bàsic.
Però no havíem pactat un sistema de finançament amb el nou estatut que ens havia de treure del forat i ara ens tornem a trobar amb aquesta negociació.
Déu-n'hi-do.
Però vam tenir 8,5% de dèficit el 2009, que són 16.000 milions, Déu-n'hi-do, no?
Sí. Però es va rebre, imagina que no hi hagués hagut els 2.300 milions que va haver-hi gràcies a aquest nou finançament, no sé on estaríem. És a dir, el que passa doncs que el govern central no va complir unes determinades també clàusules, i això ahir l'exconseller Castells ho va denunciar i ho va dir. És a dir, aquí doncs van fer un bon sistema de finançament, però algú no va complir del tot la part que li tocava. Però gràcies a aquest nou sistema estem on estem, que si no estaríem molt més avall. I que difícilment doncs hi cap un sistema de finançament radicalment nou. Es pot actualitzar aquest i es pot doncs demanar que, si més no, les parts compleixin el que els hi toca.
Alguna esperança en un possible pacte fiscal? Perquè clar, aquí tothom parla de pacte fiscal, però cadascú presenta el seu, vull dir que...
No sé, haurem de consultar un d'aquests que tiren les cartes per la tele per veure què té, quin futur.
O podem trucar per la nit, sí.
Veurem doncs com va la negociació sobre el pacte fiscal, però vostès consideren que el PP està disposat a buscar alguna mena d'acord, tenint en compte que els diners que rep de Catalunya li serveixen per mantenir la situació econòmica a altres zones?
Bueno, aquí dependrà una mica dels equilibris polítics. Dir, el PP, jo penso que sí que és conscient que necessita l'aval i el suport de Convergència i Unió, encara que no el necessiti, diguem-ne, matemàticament, però el busca i el desitja. I Déu-n'hi-do, jo diria, l'aportació, les declaracions que ha fet el president Mas, dient, d'alguna manera, donant un missatge a Brussel·les de que doncs, el govern espanyol no pot complir aquest dèficit i tal, és una mena, un cop de mà, al govern del PP, i el PP ha de correspondre d'alguna manera. És a dir, aquí hi han de trobar mecanismes de contentar i de nedar i guardar la roba.
Per mi, ja saps que el pas, crec que ni PP ni històries, el primer pas que hem de donar és la independència de Catalunya i deixar-nos de tonteries. Però, bueno.
Carles.
Home, penso que l'Alicia està molt interessada en això.
Surt la foto?
Sí.
Sí, l'Alicia segur.
Ho deixarem aquí. Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Carles Cabanes, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí i després al magazín Sant Cuat a fons. They'll learn much more than we'll know, and think to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Cugat.